Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? És dimarts, 18 de març del 2025. Tenim entre 6 i 10 graus ara mateix a la comarca. Avui s'espera un dia, un matí amb algunes clarianes, però el cel s'anirà ennuvolant ràpidament i a partir de la tarda, vespre i nit es preveuen pluges, amb un enfortiment del vent de xaloc i onades que podrien superar els 2 metres al final del dia al mar. Per tant, ara, que no us enganyi això, el fet de sortir al carrer i veure que hi ha força sol, perquè el cel sembla, pinta que s'anirà ennuvolant ràpidament i tindrem un parell de dies almenys de pluges fortes. Avui al Supermatí explicarem que les exportacions gironines han crescut prop d'un 10% al gener i superen els 700 milions d'euros. També que l'Agència Catalana de l'Aigua ha donat ajudes a diversos municipis de casa nostra per poder fer projectes que minimitzin el risc d'inundacions, precisament ara que ens venen dies de pluja forta. També a la platja de Castell, una vintena de voluntaris han participat en una jornada de neteja i restauració del sistema dunar, i explicarem la polèmica entre SOS Costa Brava i l'Ajuntament de Palafrugell. SOS Costa Brava denuncien que no s'estan fent els camins de ronda que s'haurien de fer entre el Golfet i Cap Roig, i el consistori respon que encara estan esperant l'autorització de l'Estat per poder començar les obres, i fins que no hi hagi aquesta autorització no podran començar. A més, explicarem també un desmantellament, un nou desmantellament d'una plantació de marihuana, moltíssimes plantes en aquest cas, a la Bisbal, i també parlarem de la passió de la Bisbal, que fa una crida per buscar més actors i cantaires per la representació d'aquest any. I anirem també al Fòrum Gastronòmic de Girona, que ha obert les portes amb un espai dedicat a la cuina de brasa i la participació de xefs amb estrella Michelin. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí entrevistarem l'Enric Marçal. És del membre, portaveu, director de Joventuts Musicals de Palamós, per parlar del concert tribut a Eric Clapton que es fa al Teatre La Gorga, i també per parlar de les activitats de Joventuts Musicals de Palamós. I avui, com cada dimarts, també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cogut de Torroella. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Carla Saló.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Les exportacions gironines creixen un 9% al gener i assoleixen els 709 milions d'empreses, els 709 milions d'euros empreses per l'alça de les químiques.
Sobretot aquest bon comportament s'explica per l'alça que han registrat les indústries químiques, dins les quals hi ha el clúster farmacèutic. Durant el primer mes del 2025, el sector químic ha crescut un 43% en exportacions en relació amb el mes de gener de l'any passat i ha facturat 133,8 milions d'euros en mercats exteriors.
El govern ha donat ajudes a 4 municipis del Baix Empordà per redactar projectes que minimitzin el risc d'inundacions.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat la concessió de 78 ajuts per la redacció de projectes destinats a prevenir el risc d'inundacions en municipis de tot Catalunya. En total es destinaran 2,1 milions d'euros a aquestes iniciatives, que serviran per planificar actuacions com la protecció de marges, l'estabilització de lleres o la construcció de bases de laminació. En total, les ajudes atorgades per la redacció d'aquests 6 projectes en aquests 4 municipis del Baix Empordà ascendirien fins als 244.000 euros.
Els 4 municipis són Palamós, són Sant Feliu, Palafrugell i Calonge i Sant Antoni, també per tenir-ho clar. Impulsen una acció de voluntariat a la platja de Castell per preservar l'espai natural.
Una vintena de voluntaris de diferents edats han col·laborat aquest diumenge en la neteja i restauració del sistema dunar de la platja del Castell a Palamós. L'activitat, anomenada Cuidem de la platja de Castell, ha estat organitzada per naturalistes de Girona amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i forma part de les accions de millora i protecció d'aquest entorn natural.
SOS Costa Brava denuncia l'Ajuntament de Palafrugell per la falta d'actuacions als camins de ronda del Golfet i Cap Roig. Reclama l'execució del projecte del 2019, la retirada de tanques i la reparació d'escales. L'Ajuntament, de la seva banda, respon que no pot començar les obres perquè no tenen l'aprovació del Ministeri, i és indispensable aquesta aprovació del Ministeri, tot i que tenen el projecte redactat. També destaquen que continuen treballant en altres trams de camins de ronda amb fons propis i subvencions. Els Mossos han detingut un home de 49 anys per un cultiu de marihuana de 277 plantes. 277 plantes de marihuana en un habitatge de la Bisbal.
Li atribueixen un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un delicte de defraudació de fluid elèctric perquè tenia la llum punxada. A banda de la plantació, també han requisat 160 grams de cabdells de marihuana, una escopeta i 1.455 euros.
Déu-n'hi-do. No ens movem de la Bisbal, ara per temes una mica més edificants. El director artístic de la Passió de la Bisbal, Jordi Bassa, reconeix que calen més actors i cantaires per les properes representacions.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha recordat que les entrades per la funció d'enguany, que es farà el 12 d'abril a les 7 de la tarda, ja estan a la venda. Una de les novetats destacades d'aquesta edició és la incorporació de més música en directe.
I ara fem una mica de xup-xup. Perquè el Fòrum Gastronòmic de Girona ha començat ja aquesta setmana amb l'estrena d'un espai dedicat a valorar la cuina a la brasa.
Per això s'han encès diferents brases a les potes del Camp de Mar de la Devesa de Girona, on els cuiners mostren els diferents mètodes de cuina basats en aquest tipus de cocció. El Fòrum d'enguany també té un espai dedicat a l'oli i repeteix la zona de cafè i la de vi, on hi haurà màquines expandedores per fer tas de vi. El Fòrum Gastronòmic s'allargarà fins al dimecres i farà d'escenari de tots els cuiners amb estrella Michelin de la demarcació de Girona.
També en cultura, gairebé 2.500 estudiants participen en la campanya de teatre per les escoles de Palafrugell. La iniciativa s'organitza des del 1989 per apropar les arts escèniques als escolars i fomentar el públic del futur. I Begur homenatge Dolores Cocera de los Santos pel seu centenari.
L'acte d'homenatge es va fer al Centre Gent Gran de Palafrugell. L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, li va entregar la medalla centenària que el govern català entrega a totes les persones que compleixen els 100 anys d'edat. L'Ajuntament destaca la seva alegria i valentia i la seva estima per Begur.
En esports, Marc Tello guanya la tercera i última fase de la Guíxols Cap de Vela en classe Europa.
És el representant del Club Nàutic Vilassar de Mar. El podi el completen Pau Mora, del Club de Vela de Palamós, i Joan Pla, del Club Nàutic Estartit. Aquesta va ser l'última prova de la desena edició de la Guíxols Cap i el lliurament de premis també es va fer diumenge.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant força coses, per exemple, d'última hora d'aquesta matinada que Israel ha trencat l'alto al foc a Gaza. L'exèrcit israelià ha reprès els bombardejos sobre Gaza després de 58 dies de treva. En molt poques hores, els atacs han causat més de 300 morts i nombrosos desapareguts. Hamas acusa Netanyahu de sacrificar els hostatges, mentre que Israel justifica l'ofensiva per la negativa a alliberar-los. I també no se'ns escapa que Netanyahu està força pressionat pels seus socis d'extrema dreta per tenir mà dura i ha hagut de trencar la treva després de 58 dies. Carles Mazón pacta amb Vox els pressupostos assumint les seves polítiques. El president de la Comunitat Valenciana del País Valencià ha arribat a un acord amb Vox per aprovar els comptes. Rebutja acollir menors migrants de les Canàries i ataca el Pacte Verd Europeu contra el Canvi Climàtic. També exigeix que es faci pública la nacionalitat de les persones detingudes per pillatge després de la Dana, tot plegat assumint les tesis de l'extrema dreta. I la EMET denuncia la filtració d'un àudio del 112 sobre la Dana. L'Agència Estatal de Meteorologia ha portat a la Fiscalia la filtració i manipulació d'una conversa d'emergències del dia de la Dana. L'àudio s'hauria difós per alterar el relat de la gestió de la catàstrofe, que no se'ns escapi que darrere tot això, darrere del pacte del País, el País Valencià del Carles Mazón amb Vox, hi ha l'intent d'avançar, d'escapar de la pressió que té ara mateix per als carrers del País Valencià perquè dimiteixi. La jutgessa autoritza l'eutanàsia a una jove de 24 anys i rebutja d'aquesta manera el recurs del pare d'aquesta jove paraplègica que intentava aturar el procediment. La jutgessa argumenta que la noia té capacitat per decidir i que el seu dret a morir és personal i intransferible. I avui que parlàvem d'una veïna de Begur que fa 100 anys, doncs bé, l'Angelina Torres ha fet 112 anys i es converteix en la persona més gran de Catalunya. Viu a Barcelona amb la seva família i assegura que mai ha estat malalta. Es manté activa, es vesteix sola i només pren aspirina quan es troba malament. De fet, va viure sola, la dona, fins als 100 anys. Per tant, avui, mira, vull parlar un programa de també homenatge a la gent gran del país. Pel que fa al temps, avui comencem un nou episodi de pluja a l'Empordà i la Costa Brava. Encara al matí amb clarianes, però el cel s'anirà tapant ràpidament i començarà a ploure a partir de la tarda, vespre i nit. El vent de xaloc s'anirà enfortint i la mar s'alterarà, amb onades que poden superar els 2 metres al final del dia. Tot plegat amb una temperatura que es mantindrà molt constant durant uns dies sense gaires diferències. Demà tindrem un dia també passat per aigua, pluja durant tot el dia i, per tant, veurem també doncs, fins quan dura aquesta pluja. Tot pinta que almenys dijous també tindrem un dia passat per aigua.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui el comentari del dia ens l'envia l'ambientòleg Marc Casanovas.
Fa uns dies em va arribar a les mans un article de Xavier Xargay sobre la festa de la bellesa de Palafrugell del 1905. Que em va deixar del tot estorat per la seva transcendència i també pel total desconeixement que tenia jo mateix i que percebo que tenim a Palafrugell. Mirin, Xargay explica que en plena efervescència del moviment catalanista i modernista, Palafrugell va acollir un esdeveniment que marcaria un abans i un després en la seva història cultural, la Festa de la Bellesa. Promoguda per l'empresari i mecenes Joan Vergés i Barris, la Festa de la Bellesa va ser una resposta directa a la tradicional Jocs Florals, simbolitzant el conflicte entre la Catalunya literària tradicional i una Catalunya que buscava projectar-se cap al futur amb una veu pròpia i moderna. Les principals diferències eren que el nou certamen donava total llibertat temàtica als artistes, premis en metàl·lic per dignificar la feina dels creadors, 500 pessetes per als millors treballs, i un jurat d'alt prestigi, encapçalat pel mateix Joan Maragall. Aquesta nova perspectiva va generar un debat intens a Barcelona, especialment en els cercles modernistes. Des de les pàgines del diari El Poble Català, autors com Pou i Pagès, Manel de Montoliu i Josep Carner van elogiar la Festa de la Bellesa, mentre que sectors més conservadors la miraven amb recel. La Festa de la Bellesa del 1905 va aconseguir posar Palafrugell al centre de la vida cultural catalana, i Joan Maragall, la figura clau del modernisme literari, va presidir el jurat i va ser una veu determinant pel debat sobre què i com havia de ser la literatura catalana del futur. Però la Festa de la Bellesa no va ser només un acte literari, va esdevenir un símbol de la identitat palafrugellenca, en un poble que havia evolucionat d'una economia agrícola a una indústria surera en expansió. La cultura es va convertir, per primera vegada, en una altra pilar del progrés i modernitat. L'empresariat local, tradicionalment enfocat al negoci, va demostrar que també podia exercir un paper clau en la defensa de la llengua i la cultura catalana. Tot i que no va tenir més edicions, l'impacte d'aquella festa va transcendir el moment i va donar lloc a iniciatives com la revista Empòrium, convertida en un punt de trobada per modernistes gironins, a més, la publicació de Josafat, de Prudenci Bertrana, novel·la que, tot i no guanyar el premi, va ser reconeguda per la seva qualitat literària i va contribuir a consolidar l'escena cultural del país. Avui, més d'un segle després, podem afirmar que la Festa de la Bellesa va ser la llavor cultural per un poble com Palafrugell, que des de llavors ha mantingut viva la seva vocació cultural i el seu compromís amb la modernitat i la catalanitat. Espero que aquest article ajudi a conèixer aquesta efemèride i que no perdem mai aquest esperit de referència cultural i catalanista.
Gràcies, Marc Casanovas. Les 8 i 13 minuts. De seguida entrevistarem l'Enric Marçal, que és membre de les Joventuts Musicals de Palamós, per parlar de les activitats que organitzen habitualment i concretament d'una que han organitzat aquest cap de setmana passat i també doncs, per donar a conèixer les Joventuts Musicals de Palamós. Però abans, posem-hi música, també. Són els Amics de les Arts que estan reeditant alguns dels seus èxits per celebrar els 20 anys de carrera, i un d'ells és Jean-Luc.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Si vols et pots quedar, que el pis hi tinc un quarto express per convidats. Et deixo aquí sobre un cobrellit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs. Si tens gana o vols aigua tu mateix, pots fer com si fossis a casa. La manera com va bé
ser trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fes res. I en una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, geló, ai, geló. O de ser més lleig, si no d'estar convençut de fer-ho. Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, i ella no vol després, que després tot això acabarà sent un rotllo patatero.
Passen dos minuts, de tres minuts ja, pràcticament, d'un quart de nou del matí d'avui dimarts, 18 de març del 2025.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui al Supermatí volem conèixer una entitat de Palamós, una entitat que és les Joventuts Musicals de Palamós, que aquest cap de setmana han organitzat un concert, un tribut a Eric Clapton, però que tenen altres activitats sobre la taula per parlar-nos-en. Ens acompanya avui el secretari de Joventuts Musicals de Palamós, que és l'Enric Marçal. Bon dia.
Bon dia, Dani, bon dia.
Per començar, expliqui'ns qui sou les Joventuts Musicals de Palamós i què organitzeu, perquè ja fa temps que feu activitat musical i cultural a Palamós.
Bé, Joventuts Musicals de Palamós pertany doncs, a tot el grup de Joventuts Musicals d'Europa i particularment doncs, a Joventuts Musicals de Catalunya, com també hi ha també Joventuts Musicals de Palafrugell, la Bisbal, etc. Mm-hmm. Aleshores, som una sèrie de gent que ens preocupem d'organitzar concerts de música de tots els estils durant en el decurs de tot l'any. Mm-hmm. Aleshores, mirem que sigui tot molt variat. Normalment fem diversos estils de música per una mica acollir a tota mena de públics.
Mm-hmm. I en el cas de Palamós, què és el que teniu sobre la taula pels pròxims mesos?
Bueno, de fet, ja tenim pràcticament programat tot l'any, perquè ens agrada pues, poder comptar, doncs, sobretot amb grups importants o si pot ser coneguts, i també fem la funció de programar músics doncs, de recent aparició, recomanats per Joventuts Musicals, o no, o perquè ens envien moltes vídeos, programes, i això, i anem component tota una sèrie de possibles candidats a entrar dintre de la nostra producció. Ara, d'entrada, el concert del diumenge, evidentment, va ser un èxit, vam aconseguir, que és el nostre objectiu, omplir el Teatre La Gorga, amb el que hem tingut clar, amb la Xavier Sorenells Band, que va ser memorable, i això també fa que, quan ve tanta gent, que s'animin també a apuntar-se com a socis, que és el que necessitem. Necessitem els socis, perquè és una entitat relativament petita, ens passa una subvenció a l'Ajuntament, que aquest any hem lograt, després de 10 anys, que no ho pugin significativament, i de manera que podem portar inclús grups que a vegades pel catxet que ens demanen no els podem portar, i en canvi doncs, a partir d'aquest any potser podem portar algun grup musical important. Bueno, dit això, el primer concert que ve ara seria el 13 d'abril, a les 6 de la tarda, normalment a l'hivern solen fer a les 6 de la tarda, perquè la majoria dels nostres socis són d'una certa edat, i serà del grup de 5 violoncels, que es diu Emporioncel Ensemble, que estan controlats per diversos violonistes coneguts, com el Basal, Josep Basal, el seu fill, Sorroc, que és d'aquí Plamós, i bueno, aquest conjunt de violoncels ens faran un concert que serà memorable el dia 13 d'abril.
Aquest serà el pròxim, el de l'abril.
El 13 d'abril.
Molt bé.
Després, el 4 de maig, tindrem el Latin Feeling, que és l'espectacle que l'Àneus Mar, crec que va estrenar aquí al Teatre Municipal de Palafrugell, que jo vaig assistir.
Sí, sí, el recomano, perquè jo també hi vaig ser, al Festival de Jazz, i val molt la pena.
Vam disfrutar, va ser festival de jazz cubà, de jazz llatí, amb alguna incrustació d'alguna cançó emblemàtica catalana.
Sí.
No cal que la diguem, a més que sigui més sorpresa. Després, el 31 de maig, fem cada any una mostra de joves intèrprets, que és la 21a edició, que totes les escoles de música de Plamós ens hi porten pues, nois i noies, jovenets, alguns de petits, i tenen l'ocasió d'estrenar-se com a intèrprets al Teatre La Gorga. Mm-hmm. I després, a continuació, el dia, normalment ja fem des de fa 2 anys, el dia després, fem un concert ja d'intèrprets que ja, tot i que són joves, pues, ja tenen una certa pràctica de pujar als escenaris. Uh-huh. En aquest cas, l'1 de juny, tenim un concert jove, una noia pianista i cantant, Mireia Pagès, acompanyada d'un violinista. Uh-huh. Molt bé.
Estem escoltant de fons un fragment del concert de la Neus Mar en Latin Feelings.
Molt bé.
Perquè la gent vegi la qualitat, perquè la veritat és que va ser un concert molt maco.
Sí, a part que els músics excel·lents.
Sí,
eh?
sí.
La Neu i el Del, la Neus ja tothom la coneix, tothom aquí, tenim, ja té fans de tot arreu, aquí per la Mos també,
sí.
però els músics que l'acompanyen són excepcionals.
Mm-hmm. Ens has parlat de les activitats fins al juny, si no m'equivoco?
Sí,
a l'estiu, en el cas, per exemple, aquí a Palafrugell, a l'estiu es revitalitza, s'agafa molta força les joventuts musicals. Sí, a Palamós és el mateix cas.
Bueno, a Palamós, aviam, nosaltres volíem organitzar a l'estiu algun concert, però havíem tingut alguna vegada la desgràcia de programar-los a fora, amb ambients a l'aire lliure, com és l'Arbreda, i ens havíem trobat que de cop i volta el dia que ella feia mal temps i teníem que, de pressa i corrent, tota la feina que havia fet la brigada, posar cadires, això, tots anàvem bords i teníem que anar corrents cap al Teatre La Gorga i desviar la gent cap allà. Aleshores, des de fa uns anys, el Jornal de Gorga intentem no programar massa cosa, el que sí que fem és donar suport al Festival de la Guitarra que hi haurà una Costa Brava. Eh? I normalment hi ha dos concerts de guitarra que aquest any també hi seran. De moment no tenim els noms aquí. Dels que sé que un dels concerts al juliol serà un duet de guitarres argentins, que tocaran, diguem, tangos amb guitarra. Eh? Mm-hmm. Però ens manca el Josep Manzano, que és l'organitzador, que a part se'n toca a ell. Ens falta que ens acabi de confirmar doncs, exactament quins concerts seran aquest estiu. Uh-huh. Però, en canvi, aquest any el que passa és que hem fet un canvi amb el Premi de la Guitarra, perquè el 6 de juliol farem un concert molt, 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 molt interessant, que és un tribut. I en aquest cas és el 100% Serrat. Que és un conegut meu que ja va estar aquí amb un seu grup fa uns anys aquí per la Mosca, que és la Tieta Clara, que en té discos de versions de cançons catalanes més més antigues com també dels grups catalans nous, i en aquest cas vindrà amb el 100% Serrat, que està tenint molt d'èxit a tot arreu, el que és, són de Valls, ells, per l'àrea de Tarragona, però ja crec que tenen programats concerts a tot arreu, a tot Catalunya, ja.
Us volem conèixer també. Qui sou, les Joventuts Musicals? Quanta gent en formeu part?
Bueno, de socis en aquest moment no tinc aquest moment que precisament en aquest últim concert s'estan apuntant gent i tots, per desgràcia, com he dit, la majoria dels nostres socis molts són de certa edat i normalment pues, cada any tenim la desgràcia de que entre la Covid i després posteriorment pues, sempre ens deixa algú dels més grans i estan entrant de nou, però som més d'un centenar de socis, jo sí, no sé exactament en aquest moment, dic, just aquest any estic esperant que el torrent me passi la llista exacta de socis dels que som actualment, però dic, inclús en el darrer concert pues, ja com a mínim 8 persones van demanant-nos a la fulleta per inscriure's. Però el que és la Junta, pues, bàsicament som 7 persones presidides per l'advocat Carlos Palacio Sabrià. Jo sóc el tresorer, però el tresorer és Josep Pons, Joan Ponsa, i després hi ha com a vocals hi ha la Mariona Cama, que és professora d'aquí de l'Escola de Música de Palafrugell. Hi ha en Francesc Mir, que el doctor pediatre que també havia estat, havia tingut consulta aquí a Palafrugell. Hi ha també en Marc Bosch, que és un professor d'institut. Hi ha també en Joan Castanys, que havia sigut ben treballat a la Caixa molts anys. Hi ha en Martí Camós, exdirector dels Montgrins. I no sé si m'han deixat alguna cosa més. Sí, s'ha recuperat recentment en Roger Denoir, professor de francès. És d'origen parisien, però bueno, totalment arrelat aquí a Palamós.
Doncs hem parlat de les Joventuts Musicals de Palamós avui al Supermatí amb l'Enric Marçal, que és secretari de les Joventuts Musicals de Palamós. Moltíssimes gràcies.
Un segon, si me'l permets, un moment. M'he oblidat una cosa superimportant. Superimportant és que aquest any, per iniciatives del flautista palamosí, que és el primer flautista de l'Orquestra París Vicenç Prats, organitzarem el mes d'agost, del 18 al 24 d'agost, un curs d'estiu de flauta travessera. I dintre d'aquest curs farem el dia 21 d'agost un concert dels professors, que són el mateix Vicenç Prats, i també la flautista internacional Elisabet Frank, acompanyada d'una pianista japonesa, Naomi Osobe, i el dia 23 farem el concert dels alumnes, que serà bàsicament el que tancarà ja el curs de flauta. Aquí al final d'any pues, ja us anirem informant aquí a Ràdio Palafrugell, us anirem informant a Ràdio Capital dels concerts que vindran a partir de l'estiu.
Doncs sí. Moltíssimes gràcies, Enric Marçal, que t'he dit, i gràcies per ser avui al Supermatí. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
A vosaltres, Dani. Moltíssimes gràcies. Seguim en contacte.
Mueve la cintura y los hombros. Mueve la cintura y los hombros.
2:02.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Comencem el Supermatí parlant d'exportacions, de l'increment d'exportacions a les comarques gironines. Han crescut un 9% al gener i assoleixen els 709 milions d'euros. Una xifra darrere la qual hi ha, sobretot, la presència de dos sectors. Maria.
Per una banda, l'agroalimentari, que continua encapçalant el rànquing exterior. De fet, les seves empreses han concentrat el 42,6% de totes les vendes a l'exterior. En concret, han exportat per valor de 302,2 milions d'euros. Això sí, en relació al gener de 2024, la xifra és tan sols un 0,9% superior a la d'aleshores. L'altre sector que explica la bona dinàmica del mes de gener és la indústria química. En aquest cas, perquè creix substancialment en relació amb el mateix mes del 2024. En concret, aquest sector ha exportat fins a un 43,5% més i ha enviat productes i principis actius a l'estranger per valor de 133,8 milions d'euros. A Catalunya, aquest mes de gener del 2025 es tanca a l'alça. En aquest cas, les exportacions han crescut un 3,3% i s'han situat en 100.921,6 milions d'euros. En conjunt i en comparació amb l'any passat, les empreses de totes les demarcacions han venut més a l'exterior. A Barcelona, el creixement ha estat del 2,3%, a Lleida del 2,5% i a Tarragona del 5,8%.
Celebrem aquestes millores i aquest increment en les exportacions a l'economia de les comarques de Girona. Parlem d'aigua, parlem de com evitar les inundacions a casa nostra. L'Agència Catalana de l'Aigua atorga ajudes a 4 municipis del Baix Empordà per redactar projectes que minimitzin el risc d'inundacions. En total, les ajudes atorgades per la redacció d'aquests 6 projectes en aquests 4 municipis, que són Palamós, Palafrugell, Sant Feliu i Galonja i Sant Antoni, en total, aquests projectes ascendeixen fins als 250.000 euros.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat la concessió de 78 ajuts per la redacció de projectes destinats a prevenir el risc d'inundacions en municipis de tot Catalunya. En total es destinaran 2,1 milions d'euros per a aquestes iniciatives que serviran per planificar actuacions com la protecció de marges, l'estabilització de relleres o la construcció de bases de laminació. L'import de cara a subvenció, que no pot superar els 80.000 euros per sol·licitud ni els 120.000 euros per municipi, es calcula en funció del nombre d'habitants del municipi beneficiat i pot cobrir entre el 85 i el 95% del cost del projecte. Els ajuts permetran avançar en la planificació de futures actuacions per reduir els efectes de possibles inundacions. A més, aquests projectes proporcionaran informació essencial per avaluar els riscos d'inundació i elaborar mapes de perillositat en el marc del Pla de Risc d'Inundacions 2022-2027.
Repassem les accions subvencionades. Al Baix Empordà hi ha 4 municipis que han rebut ajudes per redactar aquests projectes. Per una banda, l'Ajuntament de Palamós ha demanat ajudes per regularitzar i controlar la riera de l'Aubi i del Castell. Per les obres d'engegar d'endegament de la riera d'Auri entre l'encreuament entre l'accés nord i la carretera C31 fins a la desembocadura i per millorar la capacitat hidràulica del pont de la Pietat i les obres de construcció lateral dels desbordaments de la riera Belllloc. A Sant Feliu està previst que les ajudes permetin redactar el projecte d'endegament, cobriment i urbanització del darrer tram de la riera de Sant Pol. A Palafrugell es vol redactar un projecte vinculat a la millora ambiental i de capacitat hidràulica de la riera Vilaseca, el seu pas pel nucli urbà de Palafrugell, i finalment a Calonge i Sant Antoni es vol fer una actuació per protegir les avingudes al vescomtat de Cabanyes. I a Castell han impulsat una acció de voluntariat per preservar l'espai natural de la platja de Castell. Una vintena de voluntaris de diferents edats han col·laborat en la neteja i restauració del sistema dunar de la zona de Castell, de Palamós. L'activitat anomenada Cuidem la platja de Castell ha estat organitzada per naturalistes de Girona amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i forma part de les accions de millora i protecció d'aquest entorn natural.
Els participants han retirat residus acumulats a la zona dunar i han plantat més de 200 exemplars de vegetació autòctona. L'objectiu d'aquesta iniciativa és preservar l'equilibri ecològic de l'espai protegit de Castell Cap Roig, minimitzant l'impacte de la presència humana. A més de la restauració del sistema dunar, la jornada ha inclòs el repintat del mural del pintor Martí Colls, inaugurat l'any passat per commemorar els 30 anys de referèndum de Castell. Aquesta obra havia estat malmesa recentment per un acte vandàlic. L'Ajuntament i Naturalistes de Girona impulsen la creació d'un grup de voluntariat ambiental vinculat a l'espai natural del Castell Cap Roig per promoure iniciatives de conservació al llarg de l'any. La pròxima activitat està prevista pel mes d'abril i se centrarà en l'eliminació de plantes exòtiques invasores entre Cal Estreta i Cap de Planes. Aquestes accions coincideixen amb la commemoració d'aquests 30 anys de referèndum celebrat el 1994 en què la ciutadania de Palamós i Sant Joan va decidir preservar aquest espai natural. Avui, 3 dècades després, el municipi continua treballant per la seva preservació. Les persones interessades a sumar-se en les properes activitats poden contactar amb naturalistes de Girona a través del correu campanyes@naturalistesgirona.org.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Vuit i 34 minuts, és dimarts 18 de març del 2025. SOS Costa Brava ha denunciat l'Ajuntament de Palafrugell al Servei de Costes de l'Estat per la falta d'actuacions als camins de ronda de Golfet i Cap Roig. Tancats, estan tancats. L'entitat critica que el consistori no ha resolt dues denúncies relacionades amb aquestes zones i reclama que s'executi el projecte redactat pel Ministeri el 2019. També exigeix que es retirin les tanques que impedeixen el pas i es reparin les escales d'accés a la platja del Golfet. A més, avancen que portaran el cas al síndic de Greuges. Ara bé, l'Ajuntament assegura que ells volen executar les obres, ells volen obrir el camí de ronda entre el Golfet i el Cap Roig, però no pot fer-ho sense l'autorització del Ministeri i explica que els terrenys es van expropiar el 2019 i que el projecte tècnic ja està redactat. però subratlla que encara falta el vistiplau estatal. SOS Costa Brava també denuncia que la construcció del camí era una condició prèvia per fer l'auditori del Cap Roig per part de la Caixa i reclama que es destinin els 300.000 euros previstos pel projecte per fer ja aquest camí de ronda. Però en resposta, el consistori afirma que ja té la garantia per executar les obres. Recorda que ja hi ha un tram que es va expropiar, es va obtenir per cessió urbanística, forma part del projecte pendent d'aprovació, però encara no es pot executar perquè el Ministeri Costes, que és de fet aquí SOS Costa Brava denuncia, no? SOS Costa Brava denuncia l'Ajuntament davant de Costes, però l'Ajuntament diu, clar, però és que Costes no ens dona el permís per executar això, no? L'entitat ecologista reclama actuacions immediates per garantir la seguretat de la zona, especialment la reparació de les escales i la revisió de la delimitació del domini públic marítim o terrestre, però l'Ajuntament defensa que ells ja segueixen, ja estan treballant per millorar els camins de ronda i destaca que actualment estan invertint en altres trams, com el de Tamariu a Cala Pedrosa, amb fons propis i subvencions dels fons Next Generation. Vuit i 35 minuts, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys per tenir un cultiu amb 272 plantes de marihuana en un habitatge de la Bisbal. Li atribueixen un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un delicte de defraudació de fluid elèctric perquè tenia la llum punxada.
Segons informen els Mossos, la investigació va començar arran de les sospites que al domicili hi pogués haver alguna plantació per la furtor de marihuana que se sentia a l'exterior. La unitat d'investigació de la Bisbal es va fer càrrec del cas i arran dels indicis van fer l'entrada i escorcoll el divendres passat amb autorització judicial. A banda de la plantació, també han requisat 160 grams de cabdells de marihuana, una escopeta i 1.455 euros. El detingut estava a dins de l'habitatge en el moment de fer l'entrada i persecució i seria el responsable de la plantació.
I sense moure'ns de la Bisbal, parlem de la passió. El director artístic de la Passió de la Bisbal, Jordi Bassa, reconeix que necessiten més actors i cantaires per les properes representacions. Ho explicava en una entrevista al Supermatí, on recordava que les entrades per la funció d'enguany, que es farà el 12 d'abril, a les 7 de la tarda, ja estan a la venda. Una de les novetats més destacades d'aquesta edició és la incorporació de més música en directe.
L'espectacle, que es va recuperar el 2023 després de dècades sense representacions, té un format singular. Amb una durada aproximada d'una hora i mitja, aposta per una posada en escena minimalista on la música té un paper fonamental. El cor, que actua com a escenografia fixa, dona suport a l'acció, mentre que un narrador guia el públic a través dels moments clau.
I, bueno, clar, és una passió al revés, perquè nosaltres el que volíem era recuperar la música, però vam dir, ostres, la música sola quedarà. I intentem i fem una passió que es basa en la música, els talls que hi ha música i algun més estan representats molt minimalista perquè no tenim espai, i els talls que serien recitats, doncs el que fem és fer un resum. Hi ha un narrador que va explicant què passa, perquè si no, no seria una passió de 3 hores i pico o 4. Compte que la Bisbal, quan es feia a la tarda, s'entrava a les 3 de la tarda, esperava per sopar i es continuava, per berenar a sopar i es continuava.
Ostres!
És llarg. Déu-n'hi-do.
Tot i la bona acollida que ha tingut l'obra en aquests darrers anys, l'organització ha fet una crida a la participació, ja que cada any necessita nous actors i cantaires, tal com explica Bassa. Admet que és difícil trobar gent que s'impliqui en aquest tipus de projectes, especialment entre el jovent. Els Pastorets, diu, atrauen més participants, però la passió costa més. Per això convida totes les persones interessades a sumar-se a la representació de l'any vinent, independentment de l'experiència prèvia. La Passió de la Bisbal va tenir un paper destacat en la presentació també de la temporada de Passions de Catalunya, que es va celebrar a principis d'aquest mes de març a la Basílica de Montserrat. En aquest acte, diveses passions de Catalunya, com les d'Esparreguera, Cervera, Ulldecona i Olesa de Montserrat, van presentar les seves representacions per la Setmana Santa 2024. La formació bisbalenca hi va participar amb la seva música, reforçant el seu paper dins el panorama teatral i musical català.
La Passió de la Bisbal, que torna el 17, el 12 d'abril a la Bisbal. I ara parlem del Fòrum Gastronòmic de Girona, que ha començat aquesta setmana i al matí amb l'estrena d'un espai dedicat a valorar la cuina a la brasa. Per això s'han encès diferents brases a les portes del Camp de Mart de la Devesa de Girona, on els cuiners mostren els diferents mètodes de cuina basat en aquest tipus de cocció. El Fòrum d'enguany també té un espai dedicat a l'oli i repeteix la zona de cafè i la de vi, on hi ha màquines expenedores per fer tastos de vins. El Fòrum Gastronòmic s'allargarà fins demà i farà d'escenari de tots els cuiners amb estrella Michelin de la demarcació de Girona.
El responsable d'aquest espai, Pere Giribets, explica que la brasa va des de la fusta fins a les cendres i aquest tipus de cuina pot tenir moltes aplicacions. Es preveu que al llarg d'aquests 3 dies de fòrum, més de 7.000 persones passin per alguns dels tallers o xerrades que s'organitzen en aquest nou espai del fòrum. Pere Giribets també ha explicat que, a part de valorar la cuina de brasa, volen aconseguir un reconeixement a nivell de formació o d'acreditació professional. Ho considera com un pas important per garantir la qualitat dels professionals que dominen aquesta tècnica i que permeti descobrir tot el ventall d'oportunitats que ofereix.
L'acadèmia, que és molt importantíssima, formar, aprendre, formar, és aquesta interacció és clau. El món, evidentment, doncs, de l'acreditació i la certificació, per què no? És a dir, per què no certificar-nos i fer que un graller o un cuiner rebi una acreditació perquè l'usuari o fins i tot un foodie a casa seu pugui dir, mira, m'he tret un certificat i en sé.
A banda de la brasa, els assistents al Fòrum Gastronòmic podran passejar entre els expositors que hi ha instal·lats en una vela instal·lada al Camp de Mar de la Devesa i els que hi ha a la Fira de Girona. Entre ells hi ha projectes amb valor social afegit, com ara la cervesa Ve de Gust. La cofundadora del projecte, Blanca Costa, explica que el fòrum serveix d'altaveu per promocionar el seu producte i que els establiments d'hostaleria ofereixin begudes amb un compromís social.
Som cervesera, però una mica diferent, perquè ens considerem projecte social que elabora cervesa. Nosaltres treballem amb nois i noies de la Fundació El Joncs, que són persones amb discapacitat, des de síndrome de Down, autisme i altres diversitats funcionals, i per tal de donar-los feina, elaborem cervesa de territori, perquè el llúpol és de collita pròpia, el blat també, i és ecològic.
I la 36a edició de la campanya de teatre per les escoles de Palafrugell ha acabat amb una alta participació. Un total de 2.500 infants i adolescents han assistit als espectacles programats per aquesta iniciativa, que es porta a terme des de l'any 1989 per la part de l'àrea de cultura de Palafrugell. Té l'objectiu d'apropar les arts escèniques als escolars i potenciar el públic del futur. A més, hi ha centres educatius de Palafrugell, però també de Mont-ras i d'Esclanyà, així com usuaris del centre Tramuntana. Enguany s'han programat diversos espectacles adaptats a les diferents franges d'edat, entre els més petits, amb la una obra que es deia La fotògrafa Mira, els de cicle inicial, una obra de Pippi Armstrong, després els de cicle mitjà, una obra que es deia Maquinaigües, i els més grans han seguit l'obra It's Not Rocket Science. Per tant, per molts anys en aquesta iniciativa que intenta donar pes al teatre entre els més joves en un moment una mica de dispersió cultural. Bagu ha homenatjat Dolores Cocera de los Santos pel seu centenari. L'acte es va fer aquest cap de setmana al centre de la gent gran de Palafrugell i va assistir l'Ajuntament de Bagu, familiars i amics i altres representants institucionals.
Durant la cerimònia, Dolores Cocera va rebre la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya, un reconeixement que s'entrega a les persones que arriben als 100 anys de vida. L'alcaldessa Maite Selva i la regidora de gent gran Estela Rodríguez també li van regalar un ram de flors i van dedicar-li unes paraules d'agraïment per la seva trajectòria i la seva vinculació amb Bagu. Van destacar la seva alegria i valentia i la seva estima pel municipi. Això, tot i que va passar bona part de la seva vida a Cazorla, a Jaén, que és on va néixer. Es va traslladar a Bagu amb 49 anys, quan ja tenia 5 fills, per reunir-se amb el seu marit, que hi treballava en el sector de la construcció. L'homenatjada va treballar a diverses cases i establiments del poble com a empleada domèstica, i quan es va jubilar va decidir tornar a Cazorla, però anys després de la pèrdua del seu marit la va tornar a portar de nou a Bagu.
Un minut i tres quarts, Marc Tello, representant del Club Nàutic Vilassar de Mar, s'ha proclamat guanyador de la tercera i última fase de la Guíxols Cap de Vela en la classe Europa. Pau Mora, del Club Nàutic Costa Brava Club Vela Palamós, ha estat segon, mentre que Joan Pla, del Club Nàutic Estartit, ha completat el podi en tercera posició.
Amb aquesta prova es tanca la desena edició d'aquesta competició organitzada pel Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols. El torneig va començar el gener i s'ha allargat fins aquest cap de setmana. En total, més de 200 regatistes han participat en aquesta edició. Tot i les previsions meteorològiques adverses, aquesta última prova es va poder fer tal com estava previst. I el diumenge es va fer l'acte de lliurament de premis amb representants de la classe Europa de Vela, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i representants del Club Nàutic. L'organització de la competició n'ha fet una valoració positiva i destaquen la seva consolidació i el compromís del club amb la promoció de la vela.
Supermatí, l'informatiu conjunt que fem Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, avui dimarts 18 de març del 2025. Tres quarts de nou del matí, dimarts 18 de març del 2025, que és moment de parlar de llibres i de fer-ho amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Maria Teresa, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Com anem?
Molt bé, vosaltres?
Molt bé, també.
Bueno, jo estic contenta de veure el sol perquè m'estava deprimint urgentment ja.
Sí, però ens deia el nostre meteoròleg avui que durarà poc, que la tarda torna a ploure. De fet,
bueno, però mira, no sé, el sol fet de poder saber que encara existeix.
Encara existeix, sí.
Ja és important.
Sí, saps que l'altre dia em vaig... No pensava que fos ja... que d'aquí dues setmanes canviem l'hora.
Ah, sí.
I per tant es farà de nit més tard.
Sí.
I no pensava que fos ja, mira.
Mira, sí, potser ens ha passat més ràpid. Tu, però deus ser gran, també, eh? Et passa més ràpid el temps.
Sí. també és veritat, però portem tantes setmanes amb pluja...
Sí. No, de veritat que sí. El canvi d'hora i que hagi passat aquesta borrasca segurament ens alegrarà la vida.
Sí, 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 efectivament. Estava revisant, mira, pluja, no para de ploure fins... És que, de fet, bueno, fins la setmana que ve, dijous... Sí. Dijous de la setmana que ve seria
Imagina't.
El primer dia sense pluja, potser.
Bueno.
Potser el cap de setmana, algun moment. Bueno.
Bueno, tu, el que té de bo és que no he de guardar tant aigua de la dutxa perquè em trencava l'esquena guardant-te-la tota, la neta, abans de que surti calenta, l'ensabonada, per fregar. Vull dir que almenys ara no estic tan preocupada.
Ja, ja. Sí, sí. Ara, bueno, amb les conques internes, com que Twitter també han aparegut tot de comptes que van mesurant com creixen les conques i com creixen els embassaments, diu, pues, bueno, estem més tranquils. I mirant el temps del TN, allò, aquella agulla que posen al TN, ja està quasi a la meitat, dius, bueno.
Fantàstic, molt bé.
Bueno, parlem de llibres, va, què ens recomanes?
Avui? Mira, també us recomano un llibre optimista avui, d'aquests llibres meravellosos, que és allò, si ho penséssim en cinema, seria Que bello es vivir, saps?
Val.
O sigui, estem parlant d'una obra que té, evidentment, les seves trames i les seves preocupacions de dels humans i tal, però que el de força, diguem, de la convivència, de la solidaritat i del, bueno, de les bones intencions fa que les coses millorin.
Són conceptes que ens fan falta, eh? Convivència...
Sisplau, per favor, allò, llegeixes un llibre així i dius, mira, menys mal, en necessitem dos o tres sobre la taula de novetats als llibreters perquè, bueno, la gent, ja, des de la pandèmia, crec que ho necessiten més que mai, aquest entreteniment assegurat, el no haver de patir, el llibre que, de tant en tant, evidentment, tothom està disposat a empatitzar amb obres més dures, però es necessita descomprimir, i aquest és un llibre per descomprimir.
Sí, perquè és que la gent està molt enfadada.
Sí, sí, i decebuda en general, no?, d'algú que veiem al món, vull dir, llavors dius, bueno, té salvació això, si hi hagués més gent com la dels personatges que surten en aquest llibre, segurament que sí.
A veure...
D'entrada coneixereu l'autora, o sí? Crec que la coneixeràs, perquè parlem de Gabriel Zevin, és l'autora de Demà, Demà i Demà, una obra que va sortir a Periscopi a l'editorial ADN, que ja va ser un èxit de vendes important. Aquesta autora va néixer l'any 77, és americana, I amb demà, demà i demà va escriure una obra tendra també sobre l'amistat i les oportunitats d'èxit a partir dels somnis, i eren uns personatges que s'havien conegut en un hospital perquè de petits estaven malalts i van desenvolupar, de tant que jugaven amb la Play perquè no tenien més entreteniment, bueno, llegir, parlar entre ells, però vull dir, jugar, escola, córrer pel carrer i anar amb bicicleta no podien, per tant jugaven moltes hores amb jocs d'ordinador i van fer-se programadors i exitosos. En tot cas, passen més coses, per tant no faig spoiler. Aquesta era de mai, de mai, de mà. Ara ens arriba de les mateixes editorials, de Periscopi i ADN, el llibre titulat La vida del llibreter A.J. Faikrai. Nosaltres, si no llegim en anglès, llegirem Fikri, però és Faikrai, a l'última Y. Editorial Periscopi, i és la vida d'un llibreter que queda viudo per culpa d'un accident que té la seva dona, a més la seva dona embarassada de 2 mesos, encara no ho havien dit a la família, ja era l'última oportunitat que tenien per ser pares, tots dos treballaven a la llibreria i ella un dia que ha d'anar a acompanyar un escriptor que no condueix, a la tornada cap a casa té un accident mortal. Llavors ell es fa càrrec de la llibreria i amb molt mal humor. Ja no era ja no era l'alegria de la huerta, vull dir, ja era una persona sorruda, però ella feia l'equilibri, i quan ella no hi és, i més encara amb aquest final traumàtic, doncs ell es torna absolutament malcarat i amb poca paciència. Porta una llibreria en una illa i un poble relativament petit. No farà grans vendes, però sí que l'estiu amb els turistes ven més, cosa que odia, vull dir, de fet als turistes no li agraden gens, però com que ha de fer calaix, doncs en allà aguanta. I li passen dues coses molt juntes. Una és que li roben una primera edició d'un llibre d'Edgar Allan Poe que el tenia com a pla de jubilació, vull dir, ell ja sabia que la llibreria no el retiraria amb èxit, però aquell original, aquella primera edició d'un llibre que Edgar Allan Poe havia escrit amb pseudònim i que valia un dineral, perquè se sabia que n'hi havia 50 o 60 exemplars, que els havia autoeditat l'autor, amb allò ell estava tranquil, total, li roben aquest original, però al cap d'uns dies, i a més d'haver-li robat això i que ja queda totalment desestabilitzat, al cap d'uns dies es troba, perquè ja com que no li ve d'aquí, ni tan sols tanca la llibreria amb clau, pensa que ja no té res que valgui la pena robar, i un dia que torna de córrer, perquè els matins va córrer, es troba una criatura, un nadó, una nena, no tan nadó, un parell d'anyets, a la llibreria, a la secció infantil, mirant llibres, i amb una nota de la mare de la criatura que li diu que no se'n poden cuidar, que no pot de cap manera fer-se càrrec de la criatura i que pensa que la llibreria pot ser un bon lloc per créixer. I aquests són els dos fets que li canvien la vida totalment en aquest home, per una banda sense pla de jubilació i per l'altra una nena de 2 anys, que evidentment hem d'anar veient què passa, perquè se'n fan càrrec, o se n'han de fer càrrec als serveis socials. I aquest és el començament, el primer capítol de la novel·la, i a partir d'aquí bueno, ens deixem portar per un llenguatge molt planer, perquè els personatges així ho necessiten, vull dir, no té cap complexitat. Descripcions de l'espai, molt de l'espai, vull dir, territori, sí. Bàsiques, curtes, però també necessàries per situar-se, i, evidentment, el canvi, la manera en què s'ha d'habituar, o aquest home, doncs, s'ha de suavitzar i ha d'acceptar, d'alguna manera, viure, perquè està clar que ell, a partir de la mort de la dona, no vivia, vull dir, ell esperava passar els dies i com més aviat passessin millor, i no tenia cap interès en res del que l'envoltava.
Uh-huh. Edicions de Periscopi,
La vida del llibreter A.J. Far Cry. Evidentment és d'aquestes obres que pot estar situat en un món llibreter, podria estar situat a qualsevol altre espai, però com a llibretera us he de dir que és bastant realista. Vull dir, hem vist o pel·lícules o he llegit llibres sobre llibreries i la veritat és que hi ha alguna barrabassada d'aquelles que dius, ui, aquesta té una mirada molt romàntica de les llibreries i hi ha una realitat aquí darrere que no té res a veure. Diria que Gabriel Zevin o ha treballat en una llibreria o coneix algú que li ha explicat molt bé les dificultats d'aixecar una persiana en una llibreria. Vull dir que amb això els llibreters que la vulguin llegir tampoc quedaran decebuts.
Pinta molt bé.
És una meravella, de veritat, sobretot. A veure, no és cursi, vull dir, per això també us el podem recomanar. O sigui, no és una novel·la que diguis, ui, aquí ara ens està venent allò, una cosa ensucrada i, ai, que guapos que som tots. No és aquest el cas, vull dir, hi ha fets importants bueno, hi ha temes i importants que també els comenta i també els posa sobre la taula, aquesta autora, però... A veure, la seva intenció, malgrat ser una persona de l'any 77, que trobo que són més agressius els escriptors d'aquesta generació, és un que bello és vivir, vull dir, una mica aquesta... O sigui, el fet d'estar en un poble petit que tots es coneixen, la manera en què relacionen, no hi ha malícia... no hi ha malícia extrema, també hi ha de tot. No, ara aquí no us ho vull pas retratar com una cosa, ja et dic, que pugui semblar ni previsible tampoc especialment, vull dir, no és pas una novel·la que diguis, uf, ja la veig a venir, tampoc exactament això. Pel que us he dit, us podeu imaginar coses, evidentment, però i allò pensar, mira, com que us parlo de què la novel·la cau bé, doncs no pensar que tot serà roses i flors i violes. Tampoc és això. Vull dir, per això també us la podem recomanar. Crec que un lector una mica exigent també la disfrutarà, No estem parlant d'una novel·la romàntica.
Bueno, doncs jo potser és el que necessitàvem, no? El que seria també en sèrie és una sèrie d'aquestes que mires per no pensar en altres coses, també.
Sí, però tampoc et fan tenir el cervell pla, Vull dir, no és de les que dius, bueno, tant més. La veritat és que t'impliques amb els personatges, t'interessen, et fan somriure, hi ha moments que dius, ostres, no pot ser, què diu ara aquest, saps? Hi ha coses greus, vull dir... No, ja està molt bé, de veritat que us la podem recomanar molt bé. És una editorial que potser la majoria d'obres tenen un tractament literari més complex. En aquest cas, la idea és que sigui molt àgil i de molt bon llegir, però és que a vegades la gent els classifica o pensa que el llibre és d'una manera concreta per a la seva editorial. Periscopi ha marcat un segell propi, vull dir, la gent que llegeix Periscopi agafa cegues les obres d'aquesta editorial i poder amb aquesta obra la trobaran una mica diferent en el sentit d'això, de que marxa de la complexitat. Bueno, també té un autor que és Ken Haruf, que no sé si recordareu amb les novel·les Cap Vespre i La cançó de la plana i tal, que fa pensar una mica en la literatura també de la Gabriel Zevin.
Recordem el títol, l'autor de la recomanació d'avui?
El títol del llibre, La vida del llibreter A.J. Faikrey. L'autora, Gabriel Zevin, Zevin amb Z, Z-V-I-N, i l'editorial Periscopi en català, ADN en castellà.
Molt bé. Doncs queda clara la recomanació d'aquesta setmana. Maria Teresa, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la setmana i fins la setmana que ve.
Igualment. Adéu-siau, bon dia.
Doncs Doncs acabem recordant el temps per aquesta dia d'avui, aquest dimarts, perquè doncs tindrem un dia amb un nou episodi de pluja, encara al matí amb alguna clariana, però el cel s'anirà tapant ràpidament i començarà a ploure a partir de la tarda, vespre i nit. El vent de xaloc s'anirà enfortint i la mar s'alterarà amb onades que poden superar els 2 metres al final del dia. Tot plegat amb una temperatura que es mantindrà molt constant durant uns dies sense gaires diferències. Demà encara tindrem un dia passat per aigua amb pluja durant tot el dia. Tot i que ara fa sol, sembla que sobretot a partir de la tarda arribaran pluges que comencen a l'oest del país, al sud-oest, i aniran pujant fins al nord-est, fins a la nostra zona. Que tingueu bon dia i ens trobem demà de nou al Supermatí. Que vagi bé, adéu.